Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora d'aquest Catalunya migdia des d'ara i fins les 4. Durant la primera hora us hem explicat que aquest any les matemàtiques han suspès a la selectivitat. La nota mitjana de les matemàtiques no ha arribat al 5. S'ha quedat al 4,87. Feia 5 anys que no hi havia cap suspès general entre els exàmens de les proves d'accés a la universitat. L'examen de matemàtiques és justament un dels que va generar més queixes per la dificultat que els alumnes consideraven que va tenir. Però hi ha una altra realitat que ja apuntaven, de fet, els resultats de les últimes proves PISA. Els alumnes catalans han passat d'estar per sobre de la mitjana d'Espanya i d'Europa a estar a la cua en aquesta competència. De seguida en parlarem amb un dels membres de l'Associació de Barcelona per l'Estudi i la aprenentatge de les matemàtiques. Això el mateix dia en què hem confirmat un rècord de demanda de tractaments contra les addiccions l'any 2023 a Catalunya. Gairebé 16.000 persones en van començar algun de tractament i prop de la meitat ho van fer un tractament contra l'alcoholisme. Aquesta dada, però, té una part bona. No és que s'hagi disparat perquè hi hagi més addiccions, sinó perquè cada vegada hi ha més gent, més persones, que entenen que és bàsic tractar-se per poder rehabilitar-se d'una addicció. I també us hem explicat que Isabel Díaz Ayuso ha tornat a captar l'atenció política, aquesta vegada perquè ha convidat a anar a Madrid demà el president de l'Argentina, Javier Milei. Recordeu, amb qui el govern de Pedro Sánchez hi té un conflicte diplomàtic obert. Han acusat els socialistes a Ayuso de no fer-ho per un interès pel poble argentí, sinó fer-ho per destorbar, per fotre el govern espanyol concretament. A aquesta hora, però, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs que l'home acusat de violar i atacar brutalment un adolescent a Igualada el 2021 ha negat els fets davant del tribunal que el jutge només ha respost a la seva defensa. Ho està seguint a l'Audiència de Barcelona, la Maria Núria Ravella.
10 minuts clavats de declaració per dir que anava molt begut i drogat aquella nit i que no recordava res.
La verdad, estaba bastante mal, me encontraba muy mal, no, ya no podía ni caminar, me detení, creo que unos bancos y me quedé ahí.
De la dessuadora amb ADN de la víctima que es va trobar a casa seva, ha dit que no era d'ell.
A les Illes, la Conselleria d'Educació exigeix a les escoles d'infantil que passin el full amb la doble casella d'elecció de català o castellà en les matriculacions de 3 anys. Quan falten 2 dies per aquestes matriculacions, el govern de les Illes recorda que s'ha de donar aquesta opció. Anem a Palma, Caterina Carmany.
És un full que ja existia. De fet, José Ramón Bauzal va voler imposar i no se'n va sortir perquè es respectava el projecte lingüístic de cada centre. Demà, a escoles com Can Capiscol han d'informar les noves famílies com anirà el curs que ve, i els preocupa que encara no saben com ho faran si hi ha pares que volen tota l'escolarització en castellà. Sentim la seva directora, Ana Eva Álvarez.
Nosaltres, per exemple, que som un centre d'una línia, tenim un mestre per 3 anys i famílies que han triat les dues llengües, com el mestre podrà fer una intervenció educativa de qualitat en dues llengües a la vegada? Com se podrà fer una immersió lingüística per donar l'oportunitat a aquells infants que no coneixen el català fora de l'àmbit escolar de que el puguin adquirir amb una competència lingüística decent?
Segons la Xarxa Educativa per la Llengua, el conseller Vera ha reaccionat així davant la manca d'interès dels pares fins ara per escollir el castellà.
Doncs bé, el govern espanyol ha posat en marxa el procés per tancar la Fundació Francisco Franco. El Ministeri de Cultura serà l'encarregat de recopilar ara la informació que portarà el jutjat per instar a aquest tancament d'acord amb la Llei de Memòria Democràtica. Pel ministre Ernest Urtasun, accions com aquestes són més necessàries que mai davant del retrocés en el camp de la memòria als territoris on governen PP i Vox. L'últim exemple, el que ha passat aquesta setmana al Parlament de les Illes.
La resposta més firme que nosotros tenemos dar a esos ataques de la memoria que se hacen desde estos gobiernos y desde, o en este caso, desde una cámara autonómica, desde el gobierno de España, es desplegar con toda la fuerza el marco legal actual que nos da la Ley de Memoria Democrática. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Cultura.
I una última qüestió. La ministra d'Habitatge assegura que la morositat en els lloguers és irrellevant i nega que la Llei Estatal d'Habitatge sigui la causa d'aquesta caiguda de l'oferta. Isabel Rodríguez ha defensat la norma a l'auditori del Cercle d'Economia que dies enrere va carregar contra aquesta llei. Barcelona, Jordi Canal.
Bona tarda. Rodríguez assegura que la declaració de zones tenses és temporal perquè la intenció és que deixin de ser-ho i que l'índex de referència és rigorós i bastant raonable. També respon als que diuen que la llei ha fet que molts propietaris deixin de llogar els seus pisos per fer-los allotjaments turístics o temporals.
A veces una sensación es más difícil de combatir que una realidad. Eso es así, eso ocurre. Pero la retirada de viviendas del mercado del alquiler no es exclusiva de este año de vigencia de la ley, ni tan siquiera de estos 3 últimos meses de vigencia de la ley. si se analizan datos, se puede observar cómo desde el año 2019 a esta parte existen retiradas de viviendas para alojamientos residenciales para otros fines. Eso ha sucedido antes de la ley.
La ministra també assegura que hi ha poca morositat en els lloguers, que li ha dit el mateix sector immobiliari, per rebatre els que expliquen que si no hi ha més pisos de lloguer és perquè els propietaris temen no cobrar.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins a les 4 comentem els temes d'actualitat amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El subdirector de la Nació Digital, Ferran Casas. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Mònica, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Pel que demanin.
Pel que demanin, molt bé. Doncs ara de seguida demanarem coses.
Ready.
La primera cosa que demanem, ja sabeu, des de fora... Si és dijous, és la Llucia Ramis qui ens la proposa. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé? Tal?
Bé, sí, molt bé.
Perfecte, doncs escolta, m'ho celebrem, tot i que no sé si estàs del tot bé, perquè em sembla que la teva dèria va precisament un punt de queixa, eh?
No, no és una queixa.
Ah, val.
És una pregunta.
Molt bé, a veure.
Crec que molt pertinent aquests dies.
Uh-huh. A veure si tenim resposta.
Bé, ahir va haver el numerat aquest de la Fórmula 1 al centre de Barcelona, que va complicar la vida a molts barcelonins. Cal recordar que el nivell d'emissions de Barcelona supera el màxim establert per Brussel·les i que és una de les ciutats més sorolloses del món. I els de fora de la ciutat poden pensar, bé, només han estat 2 dies, no n'hi ha per tant, però 2 dies amb problemes de mobilitat, de saturació, en un moment en què la cosa està prou massificada, s'han fet llargs. I no només això, té retranca que es faci un esdeveniment així en zona de baixes emissions, on no s'hi pot circular amb vehicles de més de 20 anys, en plena crisi climàtica, i que a més s'asfalti el Passeig de Gràcia per això, quan se suposava que no hi havia dubtes per fer més eixos verds i tot això, no? Per no parlar de les molèsties dels veïns, perquè al centre de Barcelona no només hi ha botigues. Són veïns que han tingut soroll dia i nit, fum, gentada, etc. No per obres al metro, no per obres de la construcció del Camp Nou, ni per fer res de productiu, sinó per una cosa que està pensada per entretenir, per divertir la gent, el públic. Això d'una banda. I d'altra banda, ve Sant Joan i tornen els petards. En un moment en què la sequera s'ha relaxat, però que encara hi és, la qual cosa augmenta el risc d'incendi, pot ser no pels petards en si, però sí que hi contribueixen a tasques que no es pot controlar, on es fan petar aquests petards. I al marge de si hi ha incendis o no, se sap que els animals ho passen molt malament, no només els moixos i els cans, els gats i els gossos, també els ocells, i també moltes persones que tenen trastorn de l'espectre autista, per exemple, nadons, gent gran, persones que tenen molta sensibilitat, o directament a qui els sorolls forts els alteren, no? Llavors, la meva pregunta és, davant la diversió, tot s'hi val, perquè jo entenc que la Fórmula 1 i això dels petards és una cosa divertida per a una gent determinada, però no ho és per tothom. En el cas dels petards, la idea ja és la de molestar, d'alterar l'ordre. Aquesta és la gràcia. Però no és el mateix fer-ne esclatar uns quants la mateixa revetlla de Sant Joan que estar-se 10 dies espantant tot el personal, no? I direu, bé, per un cop l'any no passa res, no n'hem de fer un gran massa, etc. El problema és que ara coneixem els efectes que pot tenir això. I què passa? Que quan intentes fer pedagogia i explicar per què s'haurien de mesurar o de limitar segons quines actituds, venen amb que vivim a la cultura de la prohibició, que vivim a la cultura del no a tot, et diuen que ets un esnob, que parles des de la superioritat moral, i això et desarma, perquè no hi ha manera de rebatre-ho, no? No hi ha manera de fer una cosa, de dir, mira, si dius, no, però si jo tinc raó, l'altre te dirà, no la tens, no? Llavors la qüestió és, existeix el dret a la diversió encara que impliqui molestar i fins i tot contaminar acústicament un espai? I si es permet de manera puntual, com s'evita que esdevingui un costum i no formi part del sistema? O com s'evita que hi hagi una discriminació? Perquè a les Balears els turistes poden molestar els residents i no passa res, i això ho veiem amb els botellots, ho veiem amb massificació per tot arreu, ho veiem balconing, etc. Però quan són els residents que molesten els turistes, llavors ve la Guàrdia Civil. Ve la Guàrdia Civil, això és una mica una broma per el que va passar el calor d'Esmoro, però no tan broma, no? Llavors, la pregunta és, quina és la diversió legítima? I per què es s'és permissiu amb diversions que van en contra del que se suposa que hem de fer per aconseguir un món més habitable.
Ui, a veure. Jo a la Mònica no la veig, però a la Isabel la veig i té ganes de parlar.
Bé, a mi em passa una cosa, quan la Llúcia fa una dèria, jo m'agradaria sempre estar d'acord amb la Llúcia. Però com que a vegades no hi estic...
Entenc que avui no ho estàs, no? Avui no ho estàs, vinga.
Jo no hi he fet una pregunta.
Sí.
No, jo crec que per fer un anàlisi una miqueta arrel del que ens ha explicat la Llúcia, que jo crec que a nivell teòric, no? Doncs té punts que ja estic d'acord. Però, en canvi, quan baixem a la concreció, jo crec que qualsevol esdeveniment que implica una incomoditat per les persones que estan visquent allà, s'ha de mirar en perspectiva. Jo, per exemple, el que faré un símil i després parlaré del que va passar ahir amb el tema de la Fórmula 1. A Girona hi ha, i en l'Òscar ho coneix, el Temps de Flors.
Sí.
Temps de Flors és una qüestió turística on s'ensenyen finques que s'obren amb motiu del Temps de Flors i hi ha un mostruari de flors. Val? Això implica per la ciutadania de Girona durant una setmana la gent que vivim al Barri Vell moltíssimes incomoditats.
Sí, perquè hi va molta gent.
Molta gent ens implica que no podem arribar fins a casa nostra. Si tinguéssim una urgència amb cotxe no podríem anar fins al cotxe, no podríem passar ambulàncies. És a dir, és una incomoditat molt important. Però a mi, que sóc ciutadana ara mateix de Barcelona i de Girona, crec que és una bona opció per la ciutat. Per què?
Sí.
Perquè implica un desenvolupament de la ciutat, els comerços se'n beneficien, hi ha una imatge i una projecció pública i posen el mapa a la ciutat. Respecte al tema de la Fórmula 1...
No, però perdona un moment, les flors no contaminen.
No, doncs ara vaig aquí. El tema de la Fórmula 1. És inqüestionable que l'Ajuntament està fent coses aquest i a l'anterior perquè la contaminació es regularitzi. És a dir, està prenent mesures perquè hi hagi un menor impacte de CO2 a la ciutat de Barcelona. I això són mesures que durant la legislatura aniran desenvolupant i que, per tant, el fet de que hi hagi una acció puntual que implica que turisme familiar, que posa en el mapa de nou la Barcelona que vol ser emblema dels esports, amb esports vinculats amb el motociclisme i amb tot el que implica el desenvolupament de la indústria de l'automoció, que Barcelona i Catalunya ha estat pionera des d'abans del segle passat, des del 1899, em sembla que és la primera vegada. No? Jo crec que les incomoditats que això representen per la ciutadania o els veïns és unes incomoditats que tenen una repercussió positiva en el territori. I em sembla que jo com a ciutadana estic disposada a que ahir, per exemple, que vaig haver d'anar al Poble Espanyol, haver de fer tota una ruta des d'on partia. Per què? Perquè entenc que en aquell moment posen el mapa Barcelona, s'està posicionant per tornar a tenir o mantenir el premi de GP Fórmula 1. Que és una inversió importantíssima, no només per als hotels, crea només el premi 2.500 i pico llocs de treball anuals, etcètera, etcètera. I respecte als petards, jo crec que al final tot és una qüestió de civisme i d'educació i d'empatia, no? Estic d'acord que, evidentment, quan tu estàs en un entorn on no hi ha cap tipus de respecte per les persones que esteu en aquest entorn i es van tirant petards de manera gratuïta i sense tenir en compte que hi ha doncs, una persona gran, etcètera, etcètera, és una qüestió d'educació i d'empatia. I jo apel·laria en aquesta educació i empatia per tenir en compte a tothom. És a dir, jo puc tirar petards i segurament depèn de si estic en una plaça on al voltant hi ha moltes vivendes, hi haurà un moment de l'horari que direm bueno, doncs a partir d'aquesta hora ja no es tiren petards. És com el tema de les discoteques, dels bars, etcètera, etcètera, no? Mm. I jo és el que penso, Llúcia.
No t'has de disculpar, eh?
No, dir, no, saps, no, perquè jo quasi sempre estic molt d'acord.
No, escolta, no passa res per discrepar. Ja, de fet,
no, però no és una discrepància. Sincerament, o sigui, faig una pregunta, no... Eh? No...
Jo estic disposada a sentir-me incòmoda com amb tantes altres coses i que les coses em costin més, no? Però...
A veure què diuen la Mònica i el Ferran.
Bueno, aquest tema és molt contradictori, genera, diguéssim, un debat que té molts matisos i molts angles. Clar, al final s'ha parlat l'ocupació de l'espai públic, no? Tallar durant un dia el passeig Gràcia. Clar, el problema és tallar el passeig Gràcia o el problema és la Fórmula 1? Perquè el problema no crec que sigui tallar el passeig Gràcia. Ho dic perquè a Barcelona tenim maratons, tenim mitges maratons, tenim cavalcades de Reis, tenim fins i tot processons de Setmana Santa, tenim Sant Jordi, que és un dia en què s'impedeix la mobilitat normal pel centre, i són coses que assumim que es fan pel bé comú, no? Que és bo per la ciutat, o són manifestacions populars a les que hi va molta gent, a les que els agrada participar a molta gent, i que forma part de les incomoditats que té viure al centre. Que viure al centre o moure's pel centre de Barcelona, doncs, també té algunes comoditats. És a dir, jo quan he d'anar al meu poble, a l'Albi, tinc al poble del costat només tres trens. Si, i en canvi, treballo a la redacció del diari, està a Passeig de Gràcia amb Diputació, ahir veiem tot l'espectacle de la Fórmula 1, tinc mil vies de transport per anar-hi, ferrocarrils, metro, Renfe, autobusos, tinc de tot, i estic hipercomunicat. Per tant, té avantatges i té inconvenients. A mi em sembla que aquí el tema és la Fórmula 1, i el que hi ha de fons, vull dir que l'ocupació del Passeig de Gràcia és una excusa, i el que hi ha de fons és un debat no resolt en aquesta ciutat sobre el turisme i sobre els macroesdeveniments, i que hi ha una part de la ciutadania a la que li molesta molt, li emprenya molt i li toqui la pera que sigui tan fàcil de gestionar, tan fàcil de fer, i hi hagi tantes facilitats per la Fórmula 1, per la Copa Amèrica, o quan es volia portar a l'Hermitage, o qualsevol d'aquests assumptes relacionats amb el turisme, i en canvi sigui, per exemple, tan difícil una cosa que també té molt a veure amb el bé comú i amb el benestar de tots els ciutadans, com regular els lloguers, reduir el nombre de creueristes a la ciutat, si creiem que això contamina, perquè això sí que contamina molt, i no els quatre Fórmula 1 ahir fent el mec pel Passeig de Gràcia. O incrementar la taxa turística i que això reverteixi, per exemple, en el problema de l'habitatge en aquesta ciutat. I jo crec que aquesta contrarietat de veure com és tan fàcil fer segons què i com segons què té sempre, diguem-ne, les portes obertes per vindre a la ciutat i costa tant fer altres coses, és l'equilibri que els representants polítics i també els representants empresarials i de l'anomenada societat civil de la ciutat no acaben de trobar.
Mònica?
Jo crec que les preguntes que ens posa la Llucia sempre, diguem-ne, són ajuden a reflexionar, no? I aquí crec que hi ha, diguem-ne, com un àmbit de les persones individuals, i hi ha un àmbit que, diguem-ne, transcendeix molt això si parlem de la ciutat de Barcelona, no? Existeix el dret a la diversió encara que impliqui molestar? Preguntava la Llucia. Home, jo crec que les persones haurien de saber quins són els límits, i per tant les persones haurien de saber que quan arriba Sant Joan, el qui li agrada tirar petards, que no seria el meu cas, doncs ha de poder tirar petards fins a una hora concreta, però aquestes mateixes persones que els agrada tirar petards haurien d'entendre, i això ho dic, diguem-ne, de veritat, que no cal que jo cada any, quan arriba Sant Joan, hagi de retirar la bústia que tinc al carrer perquè hi ha algú que graciosament cada any decideix petar-se la bústia, no? Aquest seria un bon límit, d'entendre que tu pots tirar un petard, però no cal que tirar petards esdevingui un mal contra algú, sigui de soroll, sigui de carregar-se una paperera, sigui de carregar-se una bústia d'un privat, etc, etc. I per tant, diguem-ne, l'educació i en els límits i el saber, diguem-ne, quina és la teva llibertat i quina és la dels altres, com en tota la vida, no? Seria important. I per tant, saber que les teves accions tenen una afectació en els veïns, doncs també seria desitjable, no? És evident que els turistes a les illes, doncs, tenen un impacte, com ens ha explicat la Llucia moltes vegades, en la gent que viu a les illes tot l'any, que entenc que no és gaire desitjable. Crec que això pren una altra dimensió, diguem-ne, quan estem parlant d'una ciutat com Barcelona, quan implica un debat sobre el tipus de turisme i quan implica, crec, en certs temes, un debat sobre com es mercantilitza la ciutat. Jo crec que una cosa és Sant Jordi, que ens la sentim molt nostra, una altra cosa és, fins i tot, que hi hagi gent que es pugui sentir seves les processons de Setmana Santa, i una altra cosa molt diferent és una desfilada al Parc Güell o la Fórmula 1 a Passeig de Gràcia. Perquè al final...
Però no creus que és perquè aquest problema hi resol? Vull dir, perquè al final Passeig de Gràcia, Fórmula 1 i Parc Güell, diguéssim, forma part del mateix combo, eh? I que no és,
sí,
el,
clar,
combo,
que forma...
no és el combo de Sant Jordi ni d'una marató.
Clar, forma part del mateix combo, Ferran, que en tot cas, si hi ha unes administracions, perquè això s'ha de dir en plural, que decideix, en plural vull dir que ja va començar a Barcelona amb l'antic ajuntament, i aquest ajuntament actual ho ha continuat. Si hi ha unes administracions que decideixen que aquests actes doncs contribueixen a la marca Barcelona, contribueixen a que es mantingui el premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, contribueixen a donar uns dinerets a les ciutats, etc, etc, han d'explicar després a la ciutadania de Barcelona aquests calés en què revertiran. Perquè com que això genera molèsties i com que genera dubtes i com que genera aquest tipus de reflexions que ara estem fent, doncs al final a la gent li hem d'explicar, mira, escolta'm, sí, han vingut uns tios de la Fórmula 1, aquí al Passeig de Gràcia, ha estat tallat 24 hores,
és
han fet un soroll
de braços. Segurament hi hauria d'haver un enfocament diferent, perquè, és a dir, per exemple, tots els que estem aquí paguem IRPF, no? Els governs no diuen, amb l'IRPF que heu pagat aquest mes de maig, heu pagat el trueta de Girona. No t'ho diuen, això. Però en el cas del turisme, que crea alguna incomoditat doncs, molt visible i que aquest estiu serà especialment mogut, tal vegada estaria bé que es fes, en primer lloc, incrementar la taxa turística doncs molt més. És a dir, al final, si la gent vol venir a Barcelona, no els hi podem prohibir venir a Barcelona, lògicament, ni ho hem de fer, però n'hem de treure més profit del que traiem. I aleshores, doncs, tal vegada,
Ferran,
les administracions haurien d'incrementar la taxa turística i explicar a la ciutadania de quina forma reverteix. I jo no sé quins serien els números, però si l'Ajuntament de Barcelona digués gràcies al turisme tenim cada any 2.000, 3.000 milions d'euros més per fer habitatge públic, per exemple, i perquè la gent que està empadronada a Barcelona, la gent jove que està empadronada a Barcelona, tingui ajudes per accedir a l'habitatge de lloguer, no sé si és la millor solució, perquè després potser ens trobaríem amb que s'apugen de forma desorbitada els lloguers, però que hi hagués una regulació del mercat de l'habitatge, que és un dels principals problemes que tenim, i que el turisme, doncs, una part dels diners que genere o que ingressa anessin cap aquí, i no només anessin els senyors que tenen hotels, que tenen restaurants, és a dir, que són empresaris del sector turístic, doncs jo crec que també reduiríem una mica la conflictivitat.
No, però per això, Ferran, jo parlava...
Hi ha tota una infraestructura. Jo estic d'acord amb tu, que estaria molt bé, però això amb tot, eh? És a dir, com els nostres impostos, com qualsevol activitat, com qualsevol qüestió, la riquesa que genera, com s'utilitzen aquests diners. Això seria reclamable i exigible sempre, evidentment. Però col·loquem que a on està el turisme, és a dir, jo l'altre dia sentia la voluntat que hi ha associacions que volen una economia decreixent. A mi em fa molta por pensar que hi ha col·lectius que pensen que el millor per un
bueno,
territori
vol és Jordi Clos,
és una bueno, és igual qui vulgui.
És a dir, que és el president de turisme de Barcelona,
a mi em sembla molt preocupant perquè no només
el gremi d'hotelers.
No només que no minimitzem, són restaurants i hotels. No només això, són flaquers, són taxistes, són farmàcies, etcètera, etcètera. És a dir, les persones utilitzem i fem servir i gastem en funció allà on anem, no? Jo he estat a Roma, he estat a París i no només he anat a restaurants, he fet moltíssimes altres coses que deixen riquesa en les ciutats. I aquesta és la qüestió, no? Ahir també hi havia... La ciutadania de Barcelona va anar a veure... les exhibicions de Fórmula 1 no eren alienígens,
sí,
era ciutadania
Isabel,
de Barcelona.
Com que són esdeveniments que al final impliquen l'ús de l'espai públic que és comú a tothom i que els que viviu a Barcelona diguem-ne ja feu per mantenir aquest espai públic també amb els vostres impostos, doncs aleshores jo crec clarament que les administracions haurien d'explicar quan hi ha esdeveniments extres, diguem-ne, no? Fórmula 1, Copa Amèrica, el Parc Güell, el que pugui venir en el futur, doncs explicar com si tenen una repercussió positiva o no en el bé comú de la ciutadania de Barcelona. I després haurem d'entrar igualment en les contradiccions que això genera. És a dir, una persona que ve de Barcelona amb un cotxe de més de 20 anys no pot entrar fins al Passeig de Gràcia. En canvi, podem posar-hi aquests megacotxes, no?, que facin el soroll i facin tot el fum que convingui. Aquest és un altre debat, diguem-ne, però en tot cas crec que les administracions farien bé d'aplicar-se allò de que, diguem-ne, la ignorància no ajuda a ningú. Per tant, si les administracions no expliquen la repercussió positiva que això pugui tenir, doncs segur que no convencen a ningú. Potser convenceran algú per la via de donar més informació.
El que passa és que aquests debats, ja no estava pensant, també són un punt tramposos. És a dir, perquè tots ens els mirem, tots, amb el vidre d'allò que ens agrada i el que no ens agrada.
Clar.
I faig un exemple. A mi la Fórmula 1 no hi em va ni em ve. Jo hi no hi hagués anat, ni hi vaig anar a veure aquesta exhibició. Però hi ha molta gent que es queixa, per exemple, quan per culpa, entre cometes, que hi hagi un partit del risc del Barça, doncs això suposi un extra de despesa en policies, en mobilitat, carrers tallats al voltant del Camp Nou, ara de Montjuïc i tot plegat. Algú que no li agradi el futbol deu pensar que això és un destorb
i una despesa innecessària.
I
que t'agradi, si vius allà...
Clar, també. A mi, com que el futbol m'agrada, doncs jo és un peatge que pago de grat. Escolta'm, ja em va bé. Ara, ja entenc que hi hagi gent que no li agrada el futbol o que té tots els inconvenients i no els avantatges, i per tant li vegi totes les pegues del món, que segur que ho té, de la mateixa manera que l'ocupació de l'espai públic. Si hi ha una manifestació, si està a favor d'una idea que a tu t'agrada, et sembla perfecte. Si és en favor d'una idea que a tu no t'agrada, llavors això, per què han ocupat aquest carrer, per què en l'espai públic... És a dir, que al final tots ens ho mirem
això...
un punt contaminats. Tots,
no, al final, seguríssim.
La Llucia fa estona que vol parlar i no la deixem parlar.
No, però jo deia des del començament que si era lícit la diversió que molesta. No, evidentment, és a dir, una manifestació, ja entenc que s'ocupa l'espai públic. Hi ha moltes, unes obres de construcció, ja entenc que s'ocupa l'espai públic. O sigui, hi ha moltes circumstàncies en què puc entendre que s'ocupi l'espai públic i després, en el cas de les maratons, o en el cas de Sant Jordi,
però entens, perdona,
són
Llucia,
coses no contaminants.
Però és que fins i tot aquest debat, Llucia, també està contaminat, entre cometes, pels gustos. És a dir, per exemple...
Però no
jo
contamina
avui...
l'ambient, no,
no
contamina...
Però depèn... No, però, no, anem a posar-te l'exemple. És a dir, jo avui aniré a veure Bruce Springsteen. I m'ho passaré teta. I hi haurà uns decibels que és probable que siguin per sobre dels límits. Però a mi em semblarà fantàstic. I entenc que algú que visqui al Poble Sec, per exemple, on s'escolten aquelles músiques i que no li agradi Bruce Springsteen, pensi que com pot ser que avui a les 12 de la nit, en un dia feiner, hi hagi...
Quina és la petjada ecològica
del
Congrés i del concert del Bruce Springsteen?
Algú podria mirar els trailers que porta, etcètera.
Exacte. O la gent que ve a veure a Barcelona, gent d'altres països, que ha agafat un avió i ve, els trailers que porta...
Per tant, fem demagògia. Per tant, tenim tots un punt de demagògia a l'hora de defensar.
Però fem aquesta demagògia perquè no volem afrontar el debat sobre el model econòmic, que al final és del que estem parlant.
I perquè ens fixem en una part del problema, perquè, per exemple, veus la imatge d'ahir dels cotxes aquells traient fum i diu, això deu contaminar una barbaritat, però ningú pensa en que durant tot un dia no hi va haver circulació al Passeig de Gràcia, que també contaminen els cotxes que hi passen pel Passeig de Gràcia habitualment, i ahir durant tot un dia no va passar ni un cotxe que hi va passar aquells quatre.
No és un retret.
D'estar
donant un missatge que som una ciutat sostenible, etcètera, i dic, aquella imatge que és...
No és un retret a la Llucia, però aquests debats sorgeixen quan parlem de temes que van vinculats al model econòmic. És dir, si ahir el Passeig de Gràcia hagués estat tallat perquè hi havia una marató, perquè hi havia la cavalcada de Reis,
o perquè era
Sant Jordi, o una processó religiosa, no en parlaríem. És a dir, això surt, ara parlarem també aquest estiu, de que els veïns de la Barceloneta no poden entrar sense un paper, un salconduit, al seu barri. Per què? Perquè del que estem parlant, al fons, és del model econòmic. I jo no sé si estic a favor del creixement infinit, com tal vegada sembla que està...
No,
Isabel, o sí, com el Jordi Clos...
No em canvieu el debat,
sí,
que si no això...
O sí, del gremi d'hoteler,
dos quarts.
Jordi Clos, estic a favor del decreixement. Però és un debat que s'ha de fer i que no es pot defugir més.
Que s'ha de fer, però que no el farem ara al Catalunya Migdia, que si no farem tardíssim. Llucia, quin embolic que m'has generat, de debò, eh?
Passa també el concert, avui.
Gràcies, Llucia, bona tarda. Són pràcticament dos quarts, per tant, escolta, fem una pausa per la publicitat, perquè si no farem salat.
Catalunya.
Esclat Energia, fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
Maset, el vi de casa.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren...
Nadales a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai, només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai, el Black Friday és ara.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Berta, el loft se'ns ha quedat petit. Ens cal un lloc més gran.
Sí, home, jo no deixo el loft ni per un palau.
Palau? Com saps que anem a un palau?
Anem a un palau?
Sí, divendres, pel Dia de la Música, anem.
Al Palau Sant Jordi.
No exactament.
Ah, clar, al Palau de la Música?
Berta, al Palau Robert.
Pel Dia de la Música, el Loft es trasllada al Palau Robert.
Programa en directe.
El divendres 21 de juny a les 4 de la tarda.
Va, Loftis, veniu-hi.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Però quin sofà més xic, Nuri!
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna!
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho finança en tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Passen 3 minuts de 2 quarts. Ho hem explicat a les dues, quan començava el Catalunya migdia. Avui s'han publicat les notes de la selectivitat i tots els focus se'ls han portat la nota de matemàtiques, que s'ha quedat en un 4,87, és a dir, suspès. S'han encès els senyals d'alerta perquè en els últims 5 anys no hi havia hagut cap assignatura suspesa a les proves d'accés a la universitat. Les matemàtiques acostumen a ser una de les notes més baixes, però aquest any especialment. Si posem context, l'últim informe PISA ja apuntava que era una de les matèries en què els alumnes anaven més coixos i els catalans, els alumnes catalans, passaven a estar per sota de la mitjana espanyola. També cal tenir en compte que el mateix dia de l'examen de matemàtiques ja hi va haver molts alumnes que es van queixar que havia estat molt difícil. Almenys això deien els alumnes que en sortien. I que les maneres d'ensenyar-les a les escoles també han anat canviant en els últims anys. Volem parlar-ne amb el David Virgili. És professor de matemàtiques i és membre de l'Associació de Barcelona per l'Estudi i l'Aprenentatge de les Matemàtiques. David, bona tarda.
Sí. Hola, bona tarda. De la Societat Catalana de Matemàtiques.
De la Societat Catalana de Matemàtiques, perdona. L'examen era difícil o hi ha alguna cosa allà al substrat que ens hauria d'amoïnar més?
No era particularment difícil. Comparant-ho amb el d'altres anys, no era gaire diferent i l'estructura estava ben plantejada, corresponia al temari que s'hauria d'explicar segons.
Hi ha qui diu, clar, els alumnes que ara han fet la selectivitat van fer primer d'ESO en plena pandèmia i porten uns dèficits acumulats d'aquell any i mig que els cursos es van veure molt afectats. Aquesta és una altra excusa o ens estem posant allò, excuses per enganyar-nos?
Jo no crec que ens haguem de remuntar a la pandèmia. Sí que és cert que hi ha problemes de base, però que venen de com s'està fent la secundària i el batxillerat. És veritat que a primer de batxillerat molts cops hem de repassar conceptes de tercer i quart d'ESO i ens estem tot l'any bàsicament posant-nos a nivell. I llavors és massa intens com perquè després de segon de batxillerat tinguem temps de fer tot el temari. Mm-hmm. A més, aquest any, el que ens ha passat, s'han presentat per primer cop alumnes que amb els nous decrets han fet menys hores de matemàtiques, perquè hi ha hagut alumnes que han fet només 3 hores de matemàtiques a primer de batxillerat i 4 hores a segon de batxillerat. Això és un disbarat. Se'ns han uniformitzat els temaris amb la resta de l'estat espanyol, però no les hores. Llavors, jo crec que en aquest sentit és molt urgent que posem fil a l'agulla i que recuperem les 4 hores de matemàtiques, no només a batxillerat, sinó també a secundària, perquè els problemes ja venen de baix moltes vegades. Mm-hmm.
Quan dius que venen de baix, et centres molt en la secundària, en el batxillerat, o també a la primària? Perquè també els que tenim fills a la primària veiem com s'està canviant la manera d'ensenyar les matemàtiques, estan entrant noves tecnologies, una nova manera d'explicar. Això també es reflecteix o després a la secundària i al batxillerat es pot redreçar?
En principi, que hi hagi noves maneres d'ensenyar hauria de ser positiu, no negatiu. Llavors, en aquest sentit, no li dono la culpa a les maneres d'ensenyar. Però sí que és veritat que hi ha com una... Cada cop hi ha menys demanda, cada cop els demanem menys coses als alumnes i hem deixat de banda estratègies bàsiques. Per exemple, si no saben càlcul elemental, si no saben multiplicar, després no pots pretendre fer teorema de Pitàgores. Si a cada operació han de mentalment començar a duplicar, no sé, hi ha coses que no hauríem de perdre.
Tenim un problema amb l'ensenyament de les matemàtiques a casa nostra?
Jo crec que sí. Crec que els últims anys hem optat per una manera de fer que molts cops amagant-nos sota un paraigües de projectes STEM i coses que queden molt maques, d'aprenentatge competencial i tot, al final no estem fent les matemàtiques que toquen. I això es reflecteix, perquè si ens estem mirant les notes, com has dit, les notes de PISA, ja ens estan dient que tenim un problema i que ho hem d'arreglar. Però és que les competències bàsiques van en la mateixa línia. Les avaluacions diagnòstiques que ha començat a fer el departament també van en la mateixa línia. Llavors ja ho sabem que no està funcionant. Què fem per arreglar-ho? En aquest sentit, jo crec que és significatiu que no és pas l'examen el que era difícil, sinó que el problema ve de les matemàtiques. Hem de canviar alguna cosa i hem d'aconseguir més hores, hem d'aconseguir també més professors, perquè això també és un dels factors que jo crec que ha influït. I, bueno, hi ha encara més coses de l'examen, podria comentar. Per exemple, estem amb una normativa d'examen que bé, és una cosa excepcional, encara arrosseguem les normatives de la pandèmia. De 6 preguntes, els alumnes abans n'havien d'escollir 5 i ara només n'han d'escollir 4. Això té una tendència a uniformitzar les notes que perjudica els alumnes, perquè tot ens centrem en el 5, però un alumne que realment ha estudiat i és bo ho té molt més difícil per arribar a destacar. I això no és bo. Hauríem de tornar també a les 5 preguntes, perquè això fa que, per exemple, en alguns centres, doncs, bueno, un professor pugui decidir que és millor pels seus alumnes que deixi d'explicar un tema sencer. Podrien no fer geometria i així, en realitat, els alumnes surten beneficiats, però això és un disbarat, perquè llavors com arriben a la universitat? Se'ls està perjudicant.
Ara que parles de la universitat, la carrera de matemàtiques continua sent de les més demanades i, de fet, la nota per accedir-hi és de les més altes. Vull dir que atracció per les matemàtiques n'hi ha. Avui hem conegut les notes més altes a la selectivitat a Catalunya i els dos alumnes que han tret les notes més altes volen estudiar el grau de matemàtiques.
Sí, hi ha moltíssima demanda de matemàtiques, precisament perquè, bueno, és una cosa molt interdisciplinar i servim per resoldre problemes a tot arreu. Bueno, hi ha un problema, jo crec que les notes estan massa altes, i això, de fet, és dolent, perquè un alumne que realment tingui molt interès per fer matemàtiques, potser a vegades no pot entrar a la carrera perquè l'assignatura de, no sé, d'història, per dir-ne alguna, no li ha acabat d'anar del tot bé, i això tampoc és molt raonable. Crec que hi ha un altre factor que s'ha d'analitzar és la inflació de notes que hi ha hagut els últims anys. Cada vegada les notes de batxillerat són més altes perquè no es corresponen amb els nivells reals dels alumnes, com mostra després els resultats de selectivitat. Llavors això també, jo crec que inspecció hauria de mirar-s'ho amb una mica de calma.
No sé si la Isabel, la Mònica o el Ferran tenen alguna qüestió sobre una pregunta sobre l'ensenyament de les matemàtiques, o si després de, acomiadem el David i anem a analitzar.
No, jo sí que tinc una pregunta. Tu creus que el que està passant en les matemàtiques i el que ha sigut evident amb aquesta, amb aquest resultat de la selectivitat és una cosa extrapolable a altres assignatures o es concreta exclusivament en matemàtiques? És a dir, els resultats són producte realment d'una manca d'hores, d'una manca de continguts, etc., o hi ha alguna cosa, o sigui, o hi ha altres factors que hi tenen a veure?
Jo crec que matemàtiques és una assignatura estructural. Va bé per poder fer les altres assignatures de ciències, però que s'ha de treballar específicament com una llengua més. I jo crec que últimament, darrerament, hi ha hagut com una certa tendència que en matemàtiques no puguem ensenyar matemàtiques. Es fa un ensenyament totalment utilitarista, i llavors només se'ns deixa explicar les coses que puguin servir per la formuleta de física o la formuleta de química. Llavors això fa que ens perdem moltíssimes coses que són pròpies de les matemàtiques, com l'abstracció, la modelització, les connexions. Tot això són idees matemàtiques molt profundes que s'han de treballar des de molt abans. Això no podem començar a fer a batxillerat, sinó que s'ha d'anar treballant i se li ha de donar importància. Hi ha una feina matemàtica específica que no es pot oblidar i que, sens dubte, no es treballa amb segons quins projectes, que l'únic que fan és calcular quatre percentatges. Llavors això cal arreglar-ho urgentment, jo crec.
A mi em sorprèn una mica quan ho he vist el tema aquest de les matemàtiques, perquè sempre ens estem estranyant o lamentem, i segurament amb raó, el problema amb les humanitats, no? Com baixa el nivell amb humanitats. I després, amb el tema de les matemàtiques, si pot aprofundir una mica, clar, jo recordo quan estudiava, en teoria fa pocs anys,
la prehistòria,
però en fa alguns, sí, que matemàtiques, diguem-ne, era una carrera amb mala fama, en el sentit de que tenia com poca sortida, no? Que només podia ser professor d'institut. I en canvi,
com si fos dolent ser professor d'institut.
Bueno, sí. Però vull dir que en els darrers anys veiem com a moltes empreses, jo recordo, per exemple, quan treballava al diari Ara, que van fitxar un matemàtic. Que van fitxar un matemàtic per ajustar el repartiment de diaris, la distribució dels diaris als quioscos i per treballar, doncs, l'estadística, no? Si pot explicar una mica això, de quina utilitat o quines sortides té avui en dia les matemàtiques?
Bueno, en primer lloc, que no és una mala sortida fer de professor de matemàtiques.
I molts més bons professors, no només de matemàtiques, sinó de moltes altres assignatures, tinguéssim als instituts.
Semblava que aquesta carrera només et permetia ser professor.
Sí. No, ara més aviat és el contrari. Ara, com que els matemàtics els va buscar ja a la carrera abans d'haver acabat, per tot tipus d'empreses, és per això, en part, que ens falten tants professors a l'aula, perquè van molt buscats a l'empresa. A veure, és una cosa que no serveixen específicament per una cosa, sinó que en realitat molts cops el que es vol és que abordin els problemes, que els treballin des d'un punt de vista general, perquè el que es valora és la capacitat de modelitzar, la capacitat de resoldre, o potser no saben resoldre, però saben com trobar la resposta. Que no és ben bé el mateix. A vegades potser pots contactar amb una persona o saps com posar a treballar dues persones plegades. Llavors, aquesta capacitat de treball és molt valorada en les matemàtiques.
Mònica, em volies fer una pregunta?
Sí.
Però clar, que per poder tenir tot això es necessita treballar l'abstracció, treballar les connexions, treballar tota aquesta manera específica de fer en les matemàtiques, que en realitat són la seva riquesa i el que les fa maques.
Jo anava a fer una reflexió més que una pregunta, que és que al final cada cop que parlem de temes d'educació acabem parlant de competències bàsiques i acabem veient que tenim un problema greu amb les competències bàsiques al nostre país. És a dir, de la notícia d'avui, doncs podríem pensar que vivim en un país que no són matemàtiques, però quan parlem de l'informe PISA, doncs podríem pensar que vivim en un país que té una comprensió lectora molt dolenta i que no entén el que llegeix, no? I de la intervenció del professor Virgili, doncs em sembla, diguem-ne, com intuir o entendre que, òbviament, està plantejant que les competències que les matemàtiques. I jo, que en la prehistòria, com en Ferran, quan estudiava matemàtiques, m'agradaven molt. Sempre vaig entendre que t'ajudaven, diguem-ne, també a estructurar, i això és sempre útil, diguem-ne, a la vida, no? I que, per tant, aquestes matemàtiques formen part d'aquestes competències bàsiques, però m'ha semblat entendre també que posa dubtes a com està organitzat el currículum, que posa dubtes a com estan organitzades les notes de la selectivitat, que posa dubtes a com, diguem-ne, entenem que les matemàtiques han de ser útils per al futur dels alumnes i les alumnes que estan als instituts en aquests moments, i, per tant, diguem-ne, és una mica una esmena a la totalitat a moltes coses d'aquest sistema educatiu. I disculpa'm si diguem-ne, vaig massa enllà, però en tot cas, habitualment també, quan parlem amb professors, doncs ens diuen la solució han de ser més profes, més hores lectives de l'assignatura, etc etc. Alguna cosa més? Perquè la gent tingui, diguem-ne, entengui el gust per les matemàtiques i millorin els resultats en les matemàtiques?
Bueno, a part del que has comentat, que jo estic totalment d'acord que calen més hores i més professors, i jo crec que també hem de pensar en quina perspectiva ensenyem les matemàtiques. No crec que l'únic interessant de les matemàtiques sigui la seva utilitat. Hem de saber combinar les dues coses. És a dir, les matemàtiques són importants perquè són útils, però també són maques per si mateixes, també ens aporten moltes coses. I aquesta altra manera de veure les matemàtiques també ha d'estar present en el currículum. No s'hi val a dir que, com que l'únic que necessitarem a la vida és saber multiplicar i fer no sé què, doncs ens quedem amb aquesta manera de fer, perquè aleshores se'ls treu a molts alumnes l'oportunitat de pensar, de modelitzar, de fer moltes altres coses que no, al final no són fer quatre operacions aritmètiques.
Doncs hem volgut intentar entendre què és el que està passant amb les matemàtiques a casa nostra. Ho hem fet amb el David Virgili, és professor de matemàtiques i membre de la Societat Catalana de Matemàtiques. David, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, bona tarda. David Virgili. Per tant, efectivament tenim aquest problema. D'altra banda, en altres assignatures també, en català, és la pitjor nota en els últims 5 anys, tot i que és veritat que de mitjana hi ha un aprovat, és un 6,22. A nivell global, això sí, el 97% dels alumnes que han fet la selectivitat han aprovat. Per tant, pràcticament tothom ha aprovat, però és veritat que les notes en algunes assignatures han quedat especialment baixes i per això avui ha cridat una mica l'atenció aquests resultats.
Jo hi ha una cosa que ha dit en David que m'ha semblat interessant, que deia que les notes de batxillerat són molt altes i que, en canvi, després els resultats no són els que es correspondrien amb aquestes notes tan altes, no? Jo crec que aquest és un problema que s'arrossega des de fa molts anys, és a dir, jo que vaig participar ja fa també molts i molts anys, quasi tants com que fa que en Ferran estudiava matemàtiques, però que era allò de, bueno, arriba a final de curs, quines notes posem perquè doncs tinguin un batxillerat que la nota sigui suficient com perquè pugui accedir a la carrera, etc. I passava, jo no sé si encara ara passa, però per el que ens comentaven ara segurament segueix passant, allò de dir, bueno, no es mereix un notable, però li poso un notable perquè així té una mitjana més alta, no? Que jo, o sigui, que és comprensible si tu vols, evidentment, facilitar i ajudar que aquell estudiant pugui optar a allò que vol, no? Però, clar, és irreal, i com que és irreal, després passa el que passa, no? Que els resultats després en els exàmens doncs, oficials no es corresponen amb la nota que de mitjana s'han tingut durant el batxillerat, no?
Sí, sí, és un dels problemes, i quan es parla també a vegades diferències entre les escoles concertades
i les escoles privades
i les escoles públiques,
públiques, sí.
De fet, no sé si és significatiu, però les millors notes de selectivitat...
Les públiques, però en canvi els batxillerats no.
A la selectivitat han sigut escoles públiques.
Per això cada vegada més els instituts, tant els concertats com els públics o els privats, sobretot els privats i els concertats, que al final van al mercat, entre cometes, no utilitzen tant la nota del batxillerat, sinó el grau de notes que tenen a la selectivitat.
Exacte.
O sigui, nosaltres garantim que el no sé quantos % dels nostres alumnes treu tal nota a la selectivitat, sí, com utilitzant la selectivat com a barem i no
aquest és el reclam, diguéssim.
Però vaja, queden res, 11 minuts per arribar a les 4, ens queden una mica més de 5 minuts. De política estem més o menys allà on estàvem, és a dir, ja sabem que no hi haurà debat d'investidura el 25 de juny, que s'allarga el termini fins al 26 d'agost, serà la data límit perquè es posin d'acord, o bé per investir Salvador Illa, o bé per investir Carles Puigdemont. Sembla que, evident que la clau ara mateix de la negociació és aquest finançament singular per Catalunya, que després que el president del Parlament hagi decidit xutar la pilota endavant, com diríem, cada dia està més clar que el finançament acabarà decantant o no la balança. Ho ha posat sobre la taula la mateixa portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, avui a Televisió Espanyola, que deia això.
Qualsevol acord que hi pugui haver per una investidura a Catalunya, doncs ha de pivotar principalment sobre la qüestió del finançament. Com volem pretendre impulsar, reforçar els serveis públics, les polítiques socials?
D'altra banda, qui ha posat aigua al vi ha estat la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha parlat a Telecinco.
El Estado no puede darle la llave de la caja a Cataluña. El gobierno de España lo que está haciendo es una política de convivencia en Cataluña. Y yo creo que, por una vez, los dirigentes políticos en Cataluña tienen que pensar en los ciudadanos catalanes. Deben hacer un esfuerzo de sentido común y de generosidad y dejar que gobierne aquel que los ciudadanos le han dado la mayoría.
I d'altra banda, avui, l'organisme independent que vetlla per les finances públiques, l'AIREF, ha rebutjat un finançament singular per Catalunya, perquè diu que el model a reformar s'ha de fer amb una visió de conjunt perquè tot el sistema fiscal està interconnectat.
Bueno, doncs, escolta'm, concert per a tothom. És molt fàcil. Vull dir, al final, què estem parlant? Que Catalunya té un problema, vol una solució, té una palanca política, hi ha una necessitat política, i sembla que hi ha el temor d'algunes comunitats i fins i tot d'alguns socis del govern espanyol de que si Catalunya obté un privilegi, entre cometes, ells no el puguin tenir, doncs a mi no em genera cap problema. Jo crec que la forma de fer-ho, i tenint en compte quin és el calendari, que hi ha 2 mesos i que després hi ha 2 mesos per investir a Salvador Illa o anar a eleccions a Catalunya, Salvador Illa vol ser president, Pedro Sánchez vol que Illa sigui president, i després, a més, Pedro Sánchez vol aprovar uns pressupostos amb els vots d'Esquerra i de Junts al mes d'octubre, novembre, desembre, doncs la forma de procedir és que en aquests 2 mesos s'arribi a un acord sobre quin finançament ha de tenir Catalunya, que aquest finançament estigui d'alguna forma garantit i que s'ofereixi a la resta de comunitats autònomes si es vol fer extensiu, que és, per exemple, el que es va fer amb l'acord de Rodalies. Es va fer un acord amb Catalunya per marc de com s'havia de gestionar el traspàs de Rodalies, i després va sortir el País Valencià, va dir, nosaltres també ho volem, Andalusia van sortir, van dir, també ho volem, cap problema. Aquí s'ha de fer un acord sobre com s'ha de finançar Catalunya, i bàsicament amb aquests 22.000 milions d'euros de dèficit fiscal que passa, perquè el problema és aquest, és a dir, aquest dèficit fiscal que és del 8% del PIB, que empobreix a qualsevol país o a qualsevol comunitat autònoma, en quina xifra queda? I això és el model que es pacti amb Catalunya. Jo crec que els partits catalans no tindran cap mena de problema amb que generalitzi per Extremadura, pel País Valencià o per qui el vulgui, ja està.
I els altres?
Bé, a mi em sembla que el que diuen Ferran seria molt bonic, no? Però que hi ha una realitat que fa que no sigui viable que els models es puguin generalitzar. I segurament ens queden 2 mesos per parlar-ne.
A mi m'agradaria
que en aquests 2 mesos segurament el que seria òptim és que les negociacions acabessin concloent què és possible i què no és possible, no només per Catalunya, sinó també per la resta de comunitats autònoms, i el que passa és que, com que en parlarem tant, segurament es contaminaran molt les negociacions. No? Jo l'altre dia pensava que tots estem una mica cansats de saber a cada moment quina qüestió a negociar es posa sobre la taula, perquè llavors veus com Margarita Robles posa aigua al vi i, en canvi, doncs, ja veus que estan defensant aquesta possibilitat, amb la qual es va contaminant i s'enrareix totes les possibilitats d'arribar a un acord.
Doncs veurem que tenim 2 mesos, Mònica.
Sí, jo crec que en la línia del que deia el Ferran, deia, Illa vol ser president, Pedro Sánchez vol que Illa sigui president, ergo, si Pedro Sánchez vol que Illa sigui president, ja sap què ha de fer, és a dir, ja sap quin és el preu. No? Volia ser president ell, el preu va ser l'amnistia. Vol que ella sigui president, el preu és el finançament particular per Catalunya. El que passa és que jo tinc molts dubtes de que realment dins del mateix PSOE tothom hi estigui d'acord. És a dir, assumir un finançament particular per Catalunya implica segurament assumir-lo per la resta de comunitats autònomes, i això implica assumir un model molt més federal del que en aquests moments hi ha a l'Espanya actual, no? Mm. I crec que hi ha masses barons i masses posicions, diguem-ne, que no estarien encara en aquest escenari. Al principi, Òscar, deies, estem una mica al mateix lloc. Jo crec que, malgrat que em pesi dir-ho, crec que cada dia estem una mica més a la vora de la repetició de les eleccions, perquè realment avui la cosa es veu complicada. Mm.
Doncs veurem, tenim dos mesos per acabar d'aclarir-ho, i si no, doncs tornarem a votar a l'octubre. Per cert, abans d'acabar, la ciutat de Barcelona acollirà el Fòrum contra el Racisme i la Discriminació de la UNESCO. Serà el pròxim mes de desembre. És una trobada anual que es fa des de l'any 2020, que té com a objectiu posar la lluita contra el racisme a la primera pàgina de l'agenda internacional, a més d'aconseguir compromisos concrets de representants d'alt nivell. Hi participen més de 1.000 persones, entre líders polítics, activistes i experts d'arreu del món. S'ha anunciat que se celebrarà aquest Fòrum contra el Racisme i les Discriminacions a Barcelona. S'ha fet l'anunci a París i l'han fet l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, juntament amb la sotsdirectora general per Ciències Socials i Humanes de la UNESCO i l'ambaixador delegat permanent d'Espanya davant d'aquest organisme, que és Miquel Iceta. Les tres primeres edicions van ser a París, a Mèxic, a São Paulo, i ara al mes de desembre tindrem aquest fòrum per lluitar contra el racisme i les discriminacions de la UNESCO a la ciutat de Barcelona. Isabel Lleuger, Ferran Casas, Mònica Sabata, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
Queden 4 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat i de seguida el butlletí amb les notícies i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carotti i companyia. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio. Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Punès. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fic.
Aurora Bertrana, el centenari de S'Agaró, una immersió al futur tecnològic de la mà de Mobile World Capital o les punyents fotografies de Gervasio Sánchez i Rosent Torres. Tot això us espera de franc aquests mesos de juliol i agost al Palau Robert de Barcelona. Sí, de franc? Sí, al Palau Robert de Barcelona. Després no digueu que no us hem avisat. Tota la informació a palaurobert.gencat.cat.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Aquest dijous, a la tarda de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona descobreix els esdeveniments, els serveis i totes les activitats que no et pots perdre a la ciutat de Barcelona.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
De vosaltres dos, ja diria que qui és més de muntanya segurament és el Toni, no, Toni?
Jo molt, sí, home, clar. I a mi m'encanta la muntanya.
Jo també he de dir, vaig passar certs estius al món rural basc, amb una masia. I bé, el tema no va anar molt bé. Recordo una vegada que vaig relliscar amb una femta i vaig quedar tot allò com si fos una pel·li d'aquelles. Vaig relliscar i vaig quedar immers...
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
I a mi m'encanta la muntanya.
Futbol català, amb Marc Marvà.
El nostre futbol.
A l'API web de Cat Ràdio.
Cada dijous a l'API web de Catalunya Ràdio, Futbol català, amb Marc Marvà.
Gols, clubs, derbis, equips en forma, històries conegudes, històries per descobrir. El futbol territorial i el futbol base català a Catalunya Ràdio.
Futbol català, amb Marc Marvà. El podcast de futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.